Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribem a dos quarts d'una del migdia. Això és la teva COPE més propera. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. I de seguida trucaré al portaveu de Renfe Catalunya, a l'Antonio Carmona, per xerrar d'aquesta errada tècnica de DIF que ha provocat un caos a Rodalies. Sembla que la varia ja està reparada des de fa ja unes horetes, però el caos continua. Ja sabeu que en aquesta xarxa, fins que tot torna al seu lloc, doncs passen temps. No només això, sinó que parlarem també de les aules. Portem, què, una setmana? Avui farem una setmana de l'inici de curs des del dia 5, si comptem des del dia 5, eh? I les aules catalanes són un forn. Allò de treballar a una temperatura de 30 graus et deixa el cervell com et deixa el cervell. Parlarem de tot això amb la portaveu del sindicat Hostec, la Yolanda Segura, que per preguntar-li sobre les temperatures de les aules, que no és un tema nou, no és un tema nou, és un tema que abans de l'estiu ja parlàvem del calor, abans de les vacances, vull dir, ja parlàvem de la calor, i després, quan arriba l'hivern, ja parlem de calefaccions, sobretot aquelles infraestructures, aquelles escoles més antigues, que el sistema de calefacció doncs no acaba tampoc de funcionar. Li preguntarem si els ventiladors que el senyor Cambrai doncs ha comprat doncs són suficients per les escoles. Però abans d'això anem a veure com tenim temps, trànsit, actualitat amb el Carlos Lozada. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Doncs mira, un matí de divendres amb el cel mig ennuvolat. Això sí, molta suavitat globalment, no tenim tanta xafogó com dies anteriors. Esperem alguna gotellada, fregant sobretot la costa, també el perlitoral. A la tarda els ruixats seran de forma irregular i localment, atenció, poden ser forts a l'extrem sud de Catalunya, temperatures sense canvis importants, molt estables, i de cara al cap de setmana, doncs, torna el bon temps, torna la calor. Moltes més estones de sol i també més calor, sobretot diumenge.
Molt bé, el dia de l'any...
Ai, espera, Cruz, les temperatures... Que la gent li ha de saber les temperatures.
Sí, anava a dir que sobretot la diada sembla que tindrem una diada tranquil·la, sí, meteorològicament parlant.
Sí, dissabte serà un dia de cel mig ennuvolat, diumenge el sol serà el gran protagonista d'aquesta jornada. Temperatures també el diumenge molt semblants a les que et comento ara, poder una mica més elevades, sobretot a la franja costanera. 29 graus ara mateix a Tarragona, 28 a Barcelona, 27 a Girona, 26 a Lleida i 21 graus a Andorra la Vella, ara sí.
Molt bé, i què tal transport públic, que avui hi ha hagut un supercaos espectacular. De seguida parlarem amb l'Antonio Carmona perquè faci 5 cèntims, i xarxa viària, carreteres que suposo que de retruc també seran un caos, o no?
Sí, ara no, ara no. La cosa ha millorat molt aquest matí, primera hora, hi ha hagut afectacions, evidentment, perquè molta gent, al veure que no podia anar amb Rodalies a la ciutat de Barcelona a treballar o als voltants, doncs ha hagut d'agafar el cotxe, amb la qual cosa les rondes, la P7, la 2, s'han vist doncs realment amb problemes d'embussos. No han sigut greus, però bueno, has trigat força en arribar al lloc de feina habitualment. Ara la normalitat ha tornat a la xarxa viària i el transport públic, doncs, després del caos que hi ha hagut a primera hora del matí, no funcionava cap ni un tren de Rodalies, ni de mitja distància, ni de llarga distància, només l'alta velocitat estava en funcionament. Doncs, després d'aquelles hores de caos, pràcticament fins a les 8 i quart, 8 i mitja del matí, la cosa ja s'ha pogut resoldre. Aquella avaria que hi havia a l'estació de Sants, al servei de telecomunicacions d'ADIF, que ha hagut de parar doncs tot el servei de trens, s'ha pogut resoldre aquesta avaria, ha tornat a la normalitat, però està costant molt recuperar aquesta normalitat, per tant, hi ha retards a causa d'aquesta avaria, i els trens van tots fora de freqüència, sembla qual cosa, doncs molta paciència, perquè si tens previst agafar un tren a les 12 i mitja, doncs segur que arribarà molt més tard del que tenies previst, eh? Vull dir...
Aquesta seria una de les incidències de l'actualitat, però què més destacarem de l'actualitat, Carlos?
No, doncs aquesta serà l'eix central d'aquesta jornada, sí, perquè és la notícia del dia, que li preocupa moltíssim a la gent. També hem conegut avui que Catalunya és l'única comunitat autònoma que consolida el teletreball i manté a dia d'avui el mateix nivell que durant la pandèmia. Els experts ens han explicat avui que el 12% dels catalans teletreballa almenys 5 dies de la setmana, la qual cosa suposa 4 punts percentuals més que el 8% que treballava a distància abans de la pandèmia. Destacar que hi ha pràcticament igualtat entre homes i dones que fan el teletreball. Vull dir que som una comunitat que hem apostat decididament pel teletreball.
Home, si es pot fer i es pot conciliar, doncs té els seus beneficis.
Val la pena per tots, empresa i treballador.
Doncs, moltes gràcies.
Tornem a la una.
A la una més.
Vinga.
Gràcies. L'actualitat esportiva amb l'Albert Díaz. Albert, bon dia, benvingut.
Què tal, Cruz? Bon dia. Gràcies, bon dia a tothom. Com va?
I molt bé, avui comença jugant al Girona, no?, la jornada.
Sí, és el gran argument de la jornada. Vaja, tenim prèvia del Barça i de l'Espanyol, perquè recordo que estem a les portes d'aquesta cinquena jornada de la Lliga Santander. Tenim un Cádiz-Barça i un Espanyol-Sevilla més que interessants demà dissabte, o sigui que avui tenim prèvia, però, com tu apuntaves, encara continua sent el teu Girona, no?
Home, home.
Això no es deixa mai,
home,
no, Cruz?
Home.
Doncs bé, no continuarem perquè veig que només em repeteixes...
Home, és que ofèn la pregunta.
Ofèn. Girona-Valladolid, a les 9 de la nit a Montilivi. Allà hi serem per explicar-ho al Tiempo de Juego.
Sense Estuani.
Sense Estuani, sí.
A mi això em preocupa, sempre.
Sí, que no estigui Estuani, que és el capità i una de les referències, bàsicament, en l'atac del Girona, és preocupant. La part positiva... que si feia 7 dies eren 4 les setmanes que en principi ha d'estar allunyat dels terrenys de joc per aquesta afectació cardíaca Cristian Estuani, en queda una de menys de setmanes, en queden 3. O sigui,
ben,
aquesta
ben
és la...
Ben vist, el gol, cas... el gol mig ple.
Ah, ja ho sap vostè.
Gràcies, Albert.
De res, home. Girona-Valladolid, avui amb la segona equipació. El Girona jugant a casa utilitzarà la segona equipació que, aprofitant els dies que tenim per davant, és la segona equipació, l'equipació de la Senyera, que estrenarà a casa el Girona. T'he comentat les prèvies dels partits del Barça i de l'Espanyol. Tenim inici de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Tenim derbi català, 9 de la nit, Santa Coloma-Barça, i tenim partit del Granollers d'handbol, segona jornada de la Lliga Sobal, a 8:45, Granollers-Guadalajara.
Molt bé, Albert, moltíssimes gràcies. A la una més.
Després parlem, Cruz, gràcies.
Cuida't, fins després.
Que vagi bé.
De seguida parlem d'aquesta roda tècnica. Farem 5 cèntims, un repàs que ens farà l'Antonio Carmona, el portaveu de Renfe Catalunya, entre d'altres coses. En parlem aquí, Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Quieres saber qué respuesta inmunitaria has desarrollado tras la vacunación o la infección por COVID-19? ¿No estás seguro de haber pasado la enfermedad? ¿Estás infectado y no sabes en qué estadio? Sal de dudas con Democratest por 25 euros. Test serológico rápido con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Aquí no parem de relatar la passió del bon futbol del Barça. I ara ens toca Lliga. Amb l'equip líder de la ràdio.
Des de Polònia escucharemos con pasión los goles de Robert Lewandowski en Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des de Carranza, Cádiz, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis, campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena! Gracias, visita mía.
¿Y tú?
¿Qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
En la cadena COPE, donde nos encontramos los ponedores, la gente que vive al revés en cuanto a los horarios de descanso.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Porque ahí nos vamos a encontrar con Milagros, una ponedora que lleva currando ya unas cuantas horas. Milagros, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué alegría tenerte aquí con nosotros.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde estás trabajando, me imagino, verdad?
Soy conductor de trailer y...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Come into my life. Come, stay with me. Nobody loves me. Nobody loves me enough to save me.
Dos quarts tocats d'una del migdia. Quin cacao de matí. Em refereixo als transports públics, em refereixo a la xarxa de Rodalies de Renfe. Quin cacao important s'ha patit. Ha patit Catalunya. No era una avaria localitzada, sinó ha estat una avaria, que una errada tècnica, doncs, que ha paralitzat tot el servei de Rodalies a tot Catalunya. Ni un tren per xarxa ordinària, l'habitual, la convencional, ha pogut circular. Això sí, els AVE sí que han pogut funcionar, en aquest cas. Parlem del que ha passat amb el portaveu de Renfe Catalunya, l'Antonio Carmona, que el tenim al telèfon. Antonio, bon dia, benvingut.
Benvingut.
Què ha passat exactament? Quin ha estat l'abast del problema?
Adif ens ha comunicat que des de l'inici del servei una avaria al seu sistema de telecomunicacions impedia la comunicació del centre de control que té ubicat a l'estació de França, amb els trens. Això ha fet que haguessin d'interrompre la circulació. Nosaltres, mentre estàvem a l'espera que Adif dugués a terme els treballs de reparació, el que hem fet és informar als nostres clients de la situació que estaven patint i, malauradament, hem hagut de recomanar que utilitzessin altres mitjans de transport, ja que nosaltres no podíem garantir-los el seu desplaçament tal com tenien previst.
Clar, perquè estem parlant de tot Catalunya.
Sí, ha afectat a tot l'àmbit de Catalunya, en plan convencional. Alta velocitat de radiodistància, que van per alta velocitat, han funcionat en normalitat. Clar, és una afectació molt important, des de l'inici del servei fins a les 8:05, que no hem pogut recuperar, el sistema de comunicacions. Ara, paulatinament, progressivament, comencen a circular els trens. Durant les properes hores circularem amb regularitat, perquè la complexitat del sistema ferroviari no es permet recuperar més ràpid l'horari que ens agradaria. S'ha de fer rotació de material, rotació de personal és complexa, però si estem informant que hi ha recuperació de la circulació, però serà de forma paulatina i progressiva quan puguem recuperar la normalitat.
És habitual que passin aquest tipus de problemes? Igual puntualment sí, però d'un abast tan gran com tot el territori català no és gaire habitual, no?
No, afortunadament no. Qualsevol incidència que afecta el centre de comandament és com si afecta la torre de control. Vull dir, afecta tot l'àmbit de l'aeroport, però aquí afecta a tot l'àmbit de... a tot l'àmbit del servei de Rodalies de Catalunya.
Doncs hem de suposar, pel que estàs dient, que ja al llarg d'aquest matí, d'aquest dia, ja s'haurà de anar recuperant tots els horaris i totes les freqüències previstes.
Això mateix, al llarg del matí, les properes hores, anirem recuperant aquestes freqüències en el nostre servei.
Doncs Antonio Carmona, portaveu de Renfe Catalunya, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Los días que pasan.
És que el cau ha estat important, sobretot per l'hora de buscar cotxe, com explicava el Carlos Osada al resum informatiu. Clar, això ha començat, ha augmentat sensiblement el trànsit, sobretot d'entrada a la ciutat de Barcelona. I en general, perquè és que, recordem, no ha funcionat ni un sol tren a tot Catalunya. Parlem d'una altra situació i mirem, fem una petita valoració del que ha estat aquest començament del curs. És el dia 5, que els nanos ja van a classe, però és que hi ha aules catalanes que són un forn. Aquest és un problema. Però és un problema no d'ara, no és que ara diu, és que amb aquestes calorades quina calor que fa classe. No. És que abans de les vacances d'estiu ja parlàvem d'això, ja parlàvem de classes que arribaven a unes temperatures insostenibles per donar classe ni per treballar, evidentment, un remei d'emergència del Departament d'Educació és l'adquisició de ventiladors per... posar aquestes aules que tenen aquestes temperatures tan elevades, no? Tenim el telèfon per parlar d'això, per parlar d'aquesta mesura, i de pas ja li preguntarem per com van les negociacions. Recordeu que s'han desconvocat les vagues d'educació, però això no significa que no hi hagin negociacions sobre els punts que encara en queden per lligar, no? Parlem amb la portaveu del sindicat USTEC. Tenim el telèfon a la Iolanda Segura. Iolanda, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Els ventiladors seran suficients per això?
A veure, els ventiladors seran suficients. Mira, sempre es diu que menys, doncs, com a mínim, tenim alguna cosa que menys és res, i com a mínim doncs, han fet un primer pas, però no seran suficients. El que s'ha de fer és una bona planificació, a més amb urgència i prioritzant doncs, aquest tema, i solucionar el que tenim doncs, en els centres educatius quan arriben aquestes dates. I més tenint en compte que ara cada vegada hi ha més onades de calor i que han vingut per quedar-se. Per tant, ara sí que urgeix que es prenguin mesures que siguin definitives i no pedaços, que l'únic que fan és solventar una miqueta i apaivagar una miqueta el que s'està vivint. Però és que, a més, no arriba a tots els centres. Arriben allà on ells consideren que fa molta més calor. Però, bueno, a 30 graus ja fa una calor que no s'aguanta, no? I si ells consideren que 30 graus encara es pot aguantar, igual no els envien res. I això no pot ser.
No, el cas és que ara parlem de calor. Allà abans de les vacances ja en parlaven d'alguna situació així de temperatures brutals a les aules. Recordo haver parlat amb tu també d'aquest tema. Però és que arriba l'hivern i parlarem del fred i parlem de calefaccions que no funcionen i parlem de la factura també de les calefaccions. És a dir, que el problema energètic i d'ambientabilitat de les aules ja comença, com tu dius, a ser una qüestió prioritària, no?
Bueno, és que realment els centres educatius, en les situacions que vivim a dintre, és bastant precària. Que sembla que estiguem allà com reiets, i no ho estem. Fa molts anys que no s'inverteix en infraestructures, que això hi ha una deixadesa molt gran. Bueno, l'educació ja sabeu que és també molt minsa, estem infrafinançats i no s'inverteix en res, és a dir, no hi ha inversió suficient. I les infraestructures és una d'aquestes. I, per tant, tenim centres molt antics que les calefaccions van malament, no es posa remei, que fins i tot els centres de secundària, que són, s'ho subvencionen ells, no? Doncs es troben moltes vegades que no els hi arriba prou pressupost doncs, per mantenir les calefaccions obertes i les han de tenir tancades en hores que fa fred. Bueno, és un autèntic drama i hauríem d'anar recollint els milers i milers i milers de casos en què a l'hivern es passa fred i després arriba a l'estiu i es passa calor a tots els centres educatius, perquè ni tenim persianes, ni tenim toldos, ni tenim ombres als patis, ni tenim sistemes d'una mica de climatització que puguem treballar amb un mínim confort. I estem dient un mínim confort.
És solana pura i dura. Jo no sé, ara cadascú podrà escollir què suporta més, si el calor o el fred, perquè això també va per barris. Iolanda, ja posats en tot això, hi ha alguna manera o alguna proposta per intentar remediar tot això i posar un cert remei? O encara no, això ni està ni se l'espera, més enllà dels ventiladors.
És que el que han de fer és fer un pressupost i invertir. És que, no té més, si nosaltres insistim en que s'ha d'anar cap a un 6% de la inversió, és perquè en aquest 6%, que ja és mínim, perquè és un percentatge que es va marcar en una llei, imagineu-vos, les necessitats han crescut. Per tant, ara hauria de ser molt més, però bueno, ja estem demanant el mínim que marca la llei. I tot això cobriria doncs totes aquestes despeses. Però com que no, sembla que no s'aposta per l'educació d'aquest país i podem estar amb una sabata i una espardenya, doncs així estem. I ara la qüestió és que s'hauria doncs, de fer un pla d'actuació en aquest sentit, perquè, escolta'm, ells volen canviar els calendaris, consideren que tenim masses vacances, etcètera, però és que la realitat climatològica d'aquest país és la que és. I només pots prendre una mesura, una decisió així, de canviar el calendari, etcètera, si tu doncs, tens les condicions, diguéssim, a nivell de confortabilitat i de salut necessàries perquè això es pugui dur a terme. Si realment estan tan entestats en escurçar les vacances, doncs que haurem de fer la inversió necessària perquè en els centres es pugui viure en unes condicions òptimes.
Bé, ara que aprofitem que et tinc aquí, et parlaré d'una altra cosa, ja per sobre, en tot cas, va arribar un principi d'acord per començar les classes amb certa normalitat, es van desconvocar les vagues que hi havien previstes, però clar, hi havia un principi de compromís, però encara s'està negociant. Com van aquestes negociacions de cara a assolir totes les exigències que hi havien?
Mira, doncs justament ja hem rebut una notificació del Departament d'Educació, no? una convocatòria d'una mesa que ja serà aquest mateix dilluns, el dimecres en ja en tenim un altre, i s'ha calendaritzat, ens hem presentat ja una proposta de calendarització d'aquestes meses, que nosaltres és el que vam exigir, no, a l'hora de signar l'acord. Ara, doncs bé, haurem de doncs, llançar tota la carn a la graella per aconseguir anar revertint totes les retallades, totes les millores que estem reivindicant, doncs, en l'educació i ara sent en el si d'aquesta mesa. Era molt important recuperar, doncs, no recuperar, sinó realment situar el sentit de la negociació, recuperar-lo o reclamar-lo, no? I això és el que anirem fent, perquè el que sí que no podia ser és que qualsevol proposta passés primer per el focus mediàtic, no? I fos un mitjà de propaganda per ja imposar aquesta mesura i que no passés per l'espai de negociació. És una dinàmica que ja l'havíem anat perdent i l'havíem anat deixant pel camí, perquè tot i que ens convocaven a les meses, després de les meses no es negociava res, però, ostres, ja la cosa va arribar als extrems quan ja directament, ja ni passava per mesa, sinó que directament ja, vinga, foto una roda de premsa i aquí comunico, doncs, a la
societat. És que el normal és això, no? Primer negociar, mesa, i després mitjans de comunicació o premsa, no?
Exactament, és una cosa que vam posar molt sobre taula, els hi vam llançar molt, els hi vam recriminar molt, que aquest procediment no consentiríem. I si continuen o tornen a fer el mateix en algun moment, doncs evidentment que ens posarem un peu de guerra de nou. I en funció de com vagin també, com evolucionin, doncs, aquestes negociacions, i si veiem que la cosa doncs, va favorable, doncs evidentment tindrem una pau social que tant necessita doncs, l'educació, no? Però està clar que si veiem que continuem amb la dinàmica de que no revertim res i que encara ens hem d'anar esperant molts anys, quan ja portem més de 2 anys, doncs esperant aquesta reversió, i ara hauríem d'estar parlant justament de millores en el sistema educatiu i de les nostres condicions laborals, doncs evidentment que tornarem a situar un calendari de mobilitzacions, perquè per nosaltres és important, no?, que es posin les piles, és important que recondueixin aquesta política educativa i que mirin per les necessitats que té l'educació pròpiament dites, no?, i no per propostes de màrqueting ni populistes ni que els hi faci quedar bé amb ells.
Doncs, Yolanda Segura, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Entre unes coses i altres, no sé, igual en comptes d'un ventilador, si comprem vanos per tots els alumnes, cadascú tindria el seu vano per abanicar-se, no?, si vol. I a més donaria un toque glamurós a les classes, en aquest cas. Bé, conyes a part, parlem d'una situació que és una qüestió seriosa, i és menjar. A l'hora de menjar ens hem de posar seriosos, i per això, mira, vés al restaurant La Salut, al carrer Sant Jaume 78 de Parets del Vallès, que t'ofereix una experiència gastronòmica amb plats d'estil tradicional i d'altres de cuina moderna. Té molts menjadors, i a més una terrassa a l'aire lliure, que a més és ideal per bodes, celebracions o reunions d'empresa, ara que el temps acompanyarà una mica. No em refereixo a la pluja, sinó a les temperatures, en aquest cas. Tinc una mena d'obsessió amb les temperatures. Restaurant La Salut, al carrer Sant Jaume 78, a Parets del Vallès. Truca al 627 62 82 14, 627 62 82 14, i l'Emili, doncs, t'atendrà molt amablement, com sempre, al restaurant La Salut. I de seguida parlarem de l'11 de setembre. Parlarem de la Diada de Catalunya, i concretament parlarem d'un dels llocs històrics de la ciutat de Barcelona, doncs, que segurament reflexa molt bé aquest temps. És un lloc que es va aturar precisament en aquell moment de la història. Un lloc que es va aturar a mitjans finals de setembre de 1714. El Born, les restes arqueològiques del Born, del barri de la Ribera, doncs, que estan exposades en una conservació magnífica. Quan va acabar l'11 de setembre, quan Felip V, doncs, va agafar possessió de tot allò i van decidir, doncs, construir la Ciutadella, doncs tot aquell barri va ser enderrocat i van ser, com a càstig, els propis veïns els encarregats d'enderrocar les seves pròpies llars. Però no és això. Aquell és el punt final d'aquestes restes arqueològiques.
El més important de tot això és tot el que ens explica des de l'11 de setembre de 1714 cap endarrere. Aquesta és la part interessant del Born Centre de Cultura i Memòria. Centre d'Interpretació de Cultura i Memòria. De seguida en parlarem amb la responsable de continguts històrics, recerca i publicacions del Born Centre de Cultura i Memòria, l'Anna Molina, i en parlarem aquí, darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y por qué no organizamos una corrida de toros?
Tarde de toros en la pantalla de 13. Dos películas. Dos con los mejores espadas del cine español.
Tenemos una cuenta pendiente.
Chantaje a un torero.
Una palabra y acaban conmigo.
Y la becerrada.
De cobrar nada. Se trata de una corrida benéfica.
El domingo por la tarde. Viva el cine español en 13.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
En El Corte Inglés, hasta el 30 de septiembre, tendrás 4x3 en las mejores marcas de escritura. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería...
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de...
El Corte Inglés.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Que nadie calle tú.
L'11 de setembre comença l'any 1700. Aquell any, en el testament de Carles II, anomenava o cedia el tro de la corona de Castella a Felip d'Anjou, Felip V. Clar, això va generar una controvèrsia important entre les grans potències occidentals europees, i aquí on va entrar la Casa d'Àustria també, i va generar la guerra de successió entre Felip d'Anjou, Felip V i Carles, l'arxiduc a Carles. Bé, tot això ens porta a una guerra de successió que no acaba ben bé l'11 de setembre, però sí que l'11 de setembre, Diada de Catalunya, es commemora la caiguda de la capital catalana en mans de les tropes de Felip d'Anjou, de Felip de Borbó. Aquest és el punt final? No és el punt final de la guerra de successió, però pràcticament aquí s'acaba, perquè caia doncs, una de les places més importants. D'aquella ciutat ens queden unes restes realment impressionants, unes restes realment fantàstiques, al·lucinants, en el Born. El Born, el Centre de Cultura i Memòria. Allà trobem el barri on es va ja posar aquell punt i final amb el decret de nova planta al segle XVIII. Però només és això, sinó... No és la història de l'11 de setembre, d'aquells punts i finals, sinó també la història que ens explica abans de l'aquella època. Són unes restes 8.000 metres quadrats de història. Tenim el telèfon a la responsable de continguts històrics, recerca i publicacions del Born Centre de Cultura i Memòria, l'Anna Molina. Anna, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns. De fet, és això, el que tenim al Born és una joia històrica, és com una parada en el temps, no?, sobretot pel seu contingut històric i per la seva conservació.
Sí, a primer cop d'ull, efectivament, tenim el que tu ara mateix has descrit molt bé, no? És a dir, aquesta foto fixa dels moments o dels anys, diria jo, posteriors a la desfeta de 1714. És a dir, un cop diguem-ne que es va donar per finiquitat o per finiquitat el setge de 1714, a veure, les cases que veiem en el Born no van quedar com les veiem avui en dia. Com les veiem avui en dia són els efectes posteriors d'aquesta situació, d'aquesta nova situació política, no? És a dir, les autoritats borbòniques, una vegada havien pres la ciutat, van decidir construir una fortificació en el que actualment és el Parc de la Ciutadella. De fet, el nom ve donat, el nom del parc ve donat pel nom d'aquesta fortificació.
De la Ciutadella, sí, correcte.
Exacte. I, de fet, l'inici de l'obra de la Ciutadella és de l'1 de març de 1716. És a dir, ja hauríem passat un any i mig, no?, de la derrota de 1714. Però aquesta construcció és la que va, d'alguna manera, condicionar la nova urbanització de tot aquest espai. I aquest discondicionament, per dir-ho d'alguna manera, doncs és el que afectaria prop de 1.000 cases de la zona de la Ribera que van ser enderrocades per tal que la fortificació de la Ciutadella es pogués desplegar de les maneres que es recomanaven per poder vigilar la ciutat.
Clar, veiem totes aquelles restes que són impressionants, tot el que hi ha allà, i la pregunta que em faig és què queda per trobar a tota aquesta zona? Perquè, clar, estem parlant d'una zona relativament petita, i la meva pregunta sempre ha estat, ostres, suposo que si escarbem en qualsevol lloc de la ciutat o al voltant trobarem tres quarts del mateix.
Sí, a veure, de fet, nosaltres des del Born no considerem el jaciment del Born només com un element patrimonial relacionat amb els fets de 1714. O sigui, no oblidem que estem veient una trama urbana molt més antiga. És a dir, aquests carrers no són carrers inventats o dissenyats en el segle XVI. Són carrers que ja tota la seva conformació urbana ve del segle XIII. Per tant, de fet, el que tenim és una part important de la ciutat medieval, per entendre'ns, en el Born,
sí.
Que, per tant, ens està donant informació no només del segle XVIII, del segle XVII, del segle XVI, és que, de fet, hi hem trobat necròpolis islàmiques del segle XI.
Al mateix lloc, al mateix lloc. És increïble.
Davant, davant, a la plaça comercial,
sí.
És on s'hi va trobar les restes més importants, però dins del Born encara hi hem trobat, de moment, un enterrament. És a dir, clar, estem just en la zona d'entrada, per exemple, a la ciutat més antiga, la ciutat romana. Per tant, aquesta zona està al mig d'una línia de comunicació amb la ciutat i tot aquest territori és susceptible, doncs, no només de trobar-hi troballes més antigues, sinó també d'explicar la pròpia ciutat. De fet, ara estem treballant en un projecte amb el Rec Comtal, sobre el Rec Comtal, que saps que un tram d'ell travessa el jaciment, i aquest Rec Comtal ens està donant informació de molt antic, de com era la vegetació, de quines malalties la gent patia, de quines eren les dietes al llarg dels segles. Per què?
Tot això es troba o es dedueix o es confirma arrel de tot això, d'aquest estudi que s'està fent del Rec Comtal, em dius?
Sí, de fet, nosaltres en el Born el que estem intentant poc a poc, i en bona lletra, doncs és anar obrint diferents línies de recerca o diferents temàtiques que puguin aportar coneixements sobre la història de la ciutat. I no només la història de la ciutat, sinó sobre el propi territori. És a dir, nosaltres ara, des de fa molts anys, i juntament amb la Universitat de Barcelona i un equip de recerca que estudia tota la vegetació i la conformació, diguem-ne, geològica de la ciutat de Barcelona, a través dels propis sediments que hi ha en el fons del Rec Comtal, per exemple, hem sabut com ha estat i com ha anat canviant la vegetació al llarg dels segles de l'entorn de Barcelona, quan es passa d'una vegetació pròpiament autòctona a una vegetació que ja ha estat transformada per l'home, per fer-hi des de diferents horts, o pensar més aviat en espais de pastura. És a dir, tot això ho podem explicar a través de les llavors i de tots els sediments que apareixen en el fons del Rec Comtal, juntament amb els bacteris, perquè també és on anaven a parar les clavegueres de la ciutat, amb els bacteris de les restes humanes que allà hi han quedat i que, per tant, sabem quines malalties es patien, o fins i tot a través doncs, de restes de menjar, no? Restes de fauna, etcètera, etcètera, doncs, que ens ajuda a explicar la història doncs, de la ciutat.
Jo, Anna, suposo que ja havia, abans de tot això, de tot, d'aquestes troballes, aquestes restes, doncs, ja havia una certa idea de com era la ciutat o com o una mica la seva història. Què és la part... De totes les que s'ha descobert, què seria el més sorprenent, el que dius, ostres, això ho podíem sospitar però no teníem la confirmació? Hi ha alguna cosa molt destacable per sobre de les demés?
Sí, mira, jo potser en destacaria dues. La primera, home, el fet de que s'hagi conservat dins de la trama urbana d'una gran ciutat com Barcelona. Just pràcticament podríem parlar del centre neuràlgic, el centre antic de la ciutat, no? Que s'hagin trobat fins a 8.000 metres quadrats ininterromputs de restes urbanes, home, això és un fet poc habitual en el món. És a dir, en el centre de París, en el centre de Londres, en el centre de les grans ciutats, són centres molt transformats, però també molt torturats al llarg dels segles a nivell urbà.
Sí.
Barcelona, recordem que conserva les muralles fins mitjans del segle XIX. Tant les muralles romanes, que encara les podem veure, com les medievals, que aquestes sí que van desaparèixer. Però, és a dir, el nucli antic de Barcelona és un nucli que pràcticament s'ha conservat fins als nostres dies. Encara avui passegem pels carrers medievals quan anem per Ciutat Vella, no? Llavors, en aquest sentit, home, que dins de la pròpia ciutat trobem 8.000 metres quadrats de restes urbanes ininterrompudes i amb tan bones condicions de conservació, home, és un fet del qual crec que tots n'hem de presumir i ens n'hem d'alegrar, no? Aquest per una banda.
Sí.
I per l'altra, també hi ha una altra qüestió que és, que és molt singular en el cas del Born, que és aquesta possibilitat de documentar. És a dir, a Catalunya tenim la sort de ser un dels països del món amb una tradició més antiga d'arxiu. És a dir, pocs llocs del món tenen una xarxa d'arxius tan ben conservats, però també tan ben estructurats, tan ben classificats com Catalunya. Tenim els arxius de les catedrals, tenim els arxius dels pobles i de la ciutat, tenim molts arxius dels oficis, no? En aquest cas, a Barcelona, doncs, hi ha l'arxiu de notaris de Barcelona, l'arxiu de protocols, que conserva documentació doncs, des del segle XIII, de tots els intercanvis comercials, econòmics, etcètera, totes les transferències, no?, de l'època, i que ha permès localitzar la documentació doncs, bueno, bastant antiga de la majoria de ciutadans que van anar passant per aquest barri i que van anar vivint, comprant, llogant aquestes cases. Per tant, la possibilitat també de documentar totes aquestes cases amb noms i cognoms i sabent l'activitat que hi feien, qui hi vivia, com hi vivia. A vegades, fins i tot, trobem els inventaris d'aquestes cases.
Ostres,
perquè cada vegada que algú es moria...
Però ha de ser flipant allò de trobar la resta al bord de la casa o del taller o del que fos i fer creuar les dades amb l'arxiu de notaris i saber exactament qui vivia en aquella zona, en aquell taller, qui treballava, que es dedicava.
Exacte. Nosaltres a la visita que fem doncs podem explicar-vos casa per casa, doncs ho sé, si era la casa doncs d'en Pau Duran a Droguer, si era la casa d'Antoni Corrales, Corder de Viola, si era la casa del senyor Sant Martí, doncs que era llogatera de mules. És a dir, arribem a un nivell de coneixement que realment és molt singular en un jaciment arqueològic.
Doncs Anna Molina, responsable de continguts històrics, recerca i publicacions del BOR, Centre de Cultura i Memòria, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable. És un d'aquells temes que no acabaries mai de xerrar perquè és superinteressant parlar de la història.
En tenim per hores.
Una abraçada molt forta, Anna, moltes gràcies per l'atenció.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Però ja veieu, són restes que possiblement el seu punt final és el dia 11 de setembre, però que la gràcia, la importància, és tot el que ens expliquen fins a aquesta data. Bé, és el Centre Cultural i Memòria del Born. A punt d'arribar a la una del migdia, hora de tancar rere des de COPE Catalunya i Andorra. Obrirem migdia des de COPE Catalunya i Andorra i parlarem com no hem de parlar de les extraescolars. I la gran pregunta que ens podem fer sobre les extraescolars, les típiques i tòpiques que ja en parlem, si són necessàries i quantes, quines, de quina manera... A part d'això, intentarem almenys fer una petita reflexió, i és sobre, més aviat, una pregunta, si les extraescolars influeixen en el futur laboral dels infants. realment tenen una petita... o en quina proporció poden tenir aquestes extraescolars en un futur laboral? En parlarem d'això amb la professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UCLA, Silvi Pérez, per fer 5 cèntims. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.